I seguim en successos i a les Pitiüses, a Eivissa, un guàrdia civil fora de servei ha evitat un robatori a l'interior d'un vehicle a Sant Antoni de Portmany, als voltants de Cala Gracioneta. Arribam així a les 6 i 4 minuts. Les notícies tornen a l'informatiu vespre a les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
De com els nostres artistes van suportant el paradís i també Dramatúrgia Balear a la Sala Beckett de Barcelona. Comença l'Espai de Cultura a IB3 Ràdio. La cineasta i periodista palmesana Marga Melià reedita 15 anys després el seu llibre d'entrevistes Suportant el paradís, amb Lleonard Muntaner editors. Miquel Barceló, Agustí Villaronga són dos dels protagonistes d'aquest llibre, que en aquesta reedició inclou també nous textos en català i altres primícies que d'aquí uns minuts comentarem. Després, el productor Javier Matesanz ens du els tres dramaturgs balears que participaran a l'Obrador d'Estiu de la Sala Beckett de Barcelona dins aquesta iniciativa que se diu Aparador de Nova Dramatúrgia Balear, que està impulsada en la col·laboració del Teatre Principal de Palma. Els autors són Maria Garalve, Sergio Baos i Josep Ramon Cerdà. Tot amb Andrea Sánchez a la part tècnica. Arrencam.
De dilluns a divendres a les 6, L'Aviador, IB3 Ràdio.
Un fragment de la banda sonora del Mà, d'Agustí Villaronga. Saludam tot d'una a la cineasta i periodista Marga Melià. Com vos han dit, demà presenta la reedició del seu llibre d'entrevistes Suportant el paradís, 15 anys després de la seva primera edició. De fet, alguns dels artistes que va entrevistar al voltant de 2009-2010 ja ens han deixat, en Tòfol Serra, Agustí Villaronga o Toni Catany. De fet, els altres que va triar ella continuen molt vigents. Però a més de les novetats d'aquesta nova versió del llibre, molt aviat també s'estrenarà un documental amb el material audiovisual d'aquestes xerrades i algunes més que s'han afegit. Marga Melià, moltes gràcies per acompanyar-nos i enhorabona per aquesta reedició.
Moltes gràcies. Què tal? Com esteu?
Molt bé. Avui hem pogut pegar una ullada també en aquest llibre, en aquesta reedició, que se presenta demà a partir de les 7 del capvespre a Rata Corner amb la nostra companya Margalida Mateu. I, de fet, bé, és un llibre que m'agradaria molt que ara comentar, perquè del primer només se'n va fer una edició, no? Encara se pot trobar la primera?
No, la primera edició ja se va esgotar tot d'una i sempre m'ha quedat l'espineta clavada, perquè durant aquests anys molta gent me deia: ai, jo és que aquest llibre el vull llegir perquè l'havien sentit anomenar o això, i no hi havia manera, no? Ho veus a lo millor a internet de segona mà, caríssim, una cosa quasi de culte, i jo: no, és que no en tenc més, i no se'n poden trobar més. I ara enguany, amb motiu de de s'estrena des documental de mateix títol, no? Suportant el paradís, l'editora Maria Montaner i jo vàrem pensar que era un bon moment per reeditar el llibre i poder tornar-lo a posar a l'abast del públic. I això ho presentem demà i estic molt contenta.
Que bé, Marga. I, a més, aquest llibre, aquesta reedició, és un format diferent, no? És més manejable, podríem dir.
Sí, la primera edició era un llibre com a... d'aquests com a de tauleta de cafè, que diuen, no? Un llibre quasi d'objecte de decoració, perquè ses fotos eren enormes, així era un llibre molt gran, pesat, no? Un llibre molt xulo de tenir, però fàcil, difícil de transportar i de, no? Jo que sempre duc el llibre en sa mà, que estic llegint, aquell era molt difícil, no? I aquest no, aquest és un llibre més de butxaca, també molt cuidat i molt interessant, però l'edició, però molt més manejable, no?
Bé, ara direm, de fet, som 20 artistes, una llista llarga, entre els quals trobam noms com Miquel Odrobé, on Simon Andreu, Miquel Barceló, Llum Barrera, Mònica Fuster, en Rafa Cortes... Bé, la llista és molt llarga. El que heu de fer és anar demà en aquesta presentació a la xat a Rata Corner, o, si no, cercar també el llibre. Marga, tu quan vares tenir aquesta idea? Era un moment, supòs, d'impàs, que no saps per on has de tirar. Tenies 26 anys i, en certa manera, aquesta feina te va marcar un poc el teu camí posterior.
Sí, absolutament. Jo, la idea d'aquest llibre va sorgir quan un dia estava entrevistant per una revista on jo feia de freelance, estava entrevistant en Rafa Cortés, que acabava de treure la seva pel·lícula Jo, i m'havia agradat molt i li vaig demanar de fer una entrevista per publicar-la i vàrem començar a xerrar sobre tots els grans artistes que teníem a Mallorca. Això era una conversa que vàrem tenir a Barcelona, no? Que encara era més, més curiós. I això, i xerraven sobre tots els artistes que teníem a Mallorca, la nostra cultura. Ens vàrem posar a donar-li voltes un munt de temes i vaig dir, m'agradaria molt sentir què opinen de tots aquests temes altres artistes en els que també admir, no? I va ser així com vaig començar. Jo ven del periodisme, també havia estudiat guió i algunes coses de cine, però jo feia feina de periodista. No tenia molt clar cap on volia enfocar la meva carrera i amb aquesta idea, aquest llibre, tot va sortir rodat, vaig tornar a viure a Mallorca i me vaig començar a inclinar cap al món de cine, vaig començar a fer feina en el cine i de fet és molt curiós perquè el meu primer projecte audiovisual que jo estava dirigint va ser Suportant el paradís, que és la pel·lícula que estrenava aquest estiu. I clar, n'he estrenades moltes entre aquell moment i ara, no? Però en realitat és la primera, així que tot és molt curiós.
Idò, sí que és curiós reprendre ara, tant d'anys després, aquesta feina, en s'il·lusió, sa visió que tenies, a més, en aquell moment. Ara parlarem un poc dels temes que vares tractar en aquestes 20 entrevistes inicials, però te va costar arribar a aquests personatges perquè són de primer nivell. Va ser difícil?
Sí, n'hi va que va ser molt senzill perquè, clar, potser entrevistava un i aquest un coneixia molt o era amic d'un altre que jo també volia entrevistar i m'ho facilitava i m'ho posava en contacte i, clar, ja venies recomanada de qualcú en el que l'artista tenia confiança. Però després n'hi va d'altres que van ser més difícils de contactar. Jo sempre conto que Miquel Barceló me va costar bastant de temps arribar a poder-li plantejar a ell la idea i es veure que quan va conèixer la idea a través d'un fotògraf, dels fotògrafs del llibre, que va coincidir amb ell en un rodatge a Mali, imagina't si havia de ser fora l'assumpte, i van coincidir, li va explicar i ell tot d'una mos va dir que sí. I ja va ser tot super agradable, senzill i fàcil, però fins arribar en aquell moment, sí, va ser més complicat. Però bé, l'entrevista va sortir superbé i és una que ha quedat francament bé i n'estic molt orgullosa, sí.
Ha quedat tot superbé. Parlaves ara del fotògraf, d'en Òscar Fernández Orengo.
Sí.
Com vares arribar en aquesta col·laboració amb ell? Perquè es veu que ses fotografies, per ell que fer una foto sempre es mostra els personatges d'alguna manera, no? Que se li vagi sa cara, però realment són unes fotos molt especials, molt, molt úniques.
Sí, les fotografies de l'Òscar són obres d'art en si mateixes. Me'l va presentar en Rafa Cortés, precisament, i és un fotògraf que ens van fer molt amics fent aquest projecte i des de llavors hem estat sempre en contacte i he anat seguint el que fa i tal, i la veritat és que és super, super punter. S'ha especialitzat en retrats de gent de la cultura i molt especialment dels directors i directores de cine, i ha fet exposicions per tot el món i jo l'admiro un munt i estic super contenta de lo bé que li va, no?
Idò, és un llibre que demà se presenta, que ve acompanyat també de l'estrena del documental que ara has tractat. Vull dir que has agafat totes aquelles imatges d'abans i les has tractades i editades ara, no? La teva visió d'ara. Però abans d'arribar al documental, Marga, m'agradaria parlar un poc dels temes que vares voler tractar i com totes aquestes qüestions continuen sent tan vigents, tan intemporals, en certa manera, i algunes han cobrat molta vigència.
Sí. Jo en aquell moment volia fer amb el llibre una repassada profunda, diguéssim, dels moments claus de la vida i de les obres més importants de tots aquests artistes. I això va ser el que ens van centrar, de la seva manera de pensar, de les seves pors, de tot el que pareix fos important. Ens van com a seure en el divan i se van obrir moltíssim i van ser molt generosos i van xerrar de tot això. I a part d'això, també van tocar molt de temes relacionats amb Mallorca. Sempre sortien, no?, al voltant dels mallorquins, de com han canviat, de com ha canviat la nostra illa, de processos com la globalització, que se xerrava en aquell moment. Ara xerram més de gentrificació, per exemple, però ve a ser bastant similar, no? I tots aquests temes de com ens havia afectat com a poble el boom turístic i les seves conseqüències, no? Va ser un tema que s'anava repetint. N'hi havia més, però aquest era un d'ells. I després, a l'hora del documental, vaig voler centrar-me en aquest tema comú. I ja te dic, aquestes entrevistes són d'aquella època, estan gravades crec que són el 2012, més o manco, i el que passa és que són tan vigents que quan jo les he... O sigui, és un projecte que mai he abandonat del tot, però que finalment m'hi he posat així a tope des de fa 2 anys fins ara. I aquests darrers 2 anys he al·lucinat per lo absolutament vigents, no?, que són, i dius... clar, ells ja, com que ho veien venir, d'alguna manera, allà cap on anàvem, i a lo millor en el moment que feia les entrevistes t'apareixia que alguns podien ser un poc tenir una visió un poc pessimista i en el final te'n donaves compte, sobretot ara, quan t'ha passat el temps, que de pessimista no eren, el que eren visionàries, no? I molt lúcides. I tot aquest joc ha estat el que m'ha permès construir aquest relat a dia d'avui, però partint d'aquests testimonis com que se van adelantant els temps.
És molt interessant veure la visió de cada un d'aquests artistes o escriptors o bé, persones destacades del món de la cultura que has inclòs en aquestes entrevistes, de com parlen, com molt bé has dit, del territori, de l'habitatge, un poc de les dificultats, la gentrificació, que en aquell temps encara no se'n parlava tant d'això. És vera que si ens situem al 2010, tots poden recordar bé, com ens trobàvem trobàvem tal vegada en aquella època, i veure que efectivament ja notàvem una certa pressió, però no com ara, evidentment. M'ha creat l'atenció també una entrevista que avui t'han fet, que han publicat també en el Diari de Mallorca, allà sí. On parlau que en aquell temps moltes coses d'ara encara no existien, no? Encara no teníem Instagram, Airbnb, no? Que tot això sí. Va arribar un parell d'anys més tard. És curiós, llavors, com canvien les coses. Ara que tu t'has hagut d'enfrontar a tot aquest material audiovisual de cara a fer el documental, què t'has trobat? Ha estat bo de fer feina amb tot això que tenies, que a més entenc que ho tenies tot ben conservat, no? Era sí. Digital o, sí. O analògic?
No, ja era digital, ja ho eren gravant digital, n'Agustí Torres i jo, i ho teníem allà, sí, ben conservat, perquè sabíem, sempre havíem sabut que aquestes entrevistes eren molt valuoses, però mai varen trobar el moment encara de finiquitar el projecte, no? Sempre estava allà, però no el arribàvem a acabar. I sí, la veritat és que ha estat un plaer molt gran. Jo ho hagués fet durar molt més. Dura una hora i mitja, però hi havia material per fer tota una sèrie, vaja. Perquè, clar, tots els temes en el final, per molt que se situïn en les entrevistes, fossin en un moment molt, molt concret del temps, en el final acaben abarcant temes que són atemporals, és a dir, per exemple, un altre dels temes que se xerra, la pèrdua de l'identitat, les conseqüències del progrés. Clar, totes aquestes coses no... Ara d'anys, moltes dècades que se van gestant i segurament encara estarem en aquest procés d'aquí 10 o 20 anys. Per tant, això són quan te dediques a t'atures i fas com una... intentes fer una lectura profunda de les coses, clar, això transcendeix el temps, no? I realment aquestes reflexions que abarquen des dels orígens, no? De principis del segle XX, quasi, de lo que ells conten, de com eres, com ells havien sentit dels seus predins, no? Que era la Mallorca, tal, i després se projecten al futur. Per tant, per jo ha estat... una autèntica passada. Fins i tot, clar, m'ho vaig plantejar bé, també podria entrevistar alguns d'aquests artistes una altra vegada, amb alguns d'ells segueix tenint en contacte i això, però és que m'ha parecer que realment no... o sigui, era encara més valuós mantenir només aquelles, perquè veies que el que deien era molt similar possiblement a el que diguessin ara. De fet, a vegades els he sentit dient coses molt parescudes el darrer any o dos, però té més valor que fossin en aquell moment, perquè els altres no ho veien tan clar com ho veien ells, no?
Idò, és realment molt clarificador. Tenia moltes ganes de veure aquest documental condensat amb una hora i mitja que s'estrenarà dia 31 de juliol dins de la programació de l'Atlàntida Film Fest. No sé si queden entrades encara per la projecció d'aquestes, perquè algunes han volat. Tu saps,
sí. Mare? Queden. En queden algunes, m'han dit avui de l'Atlàntida, que en queden poquetes, però no heu de passar pena, perquè aquí no pugui arribar a anar a l'Atlàntida, també podrà anar al cine, que a setembre estrenarem a Cine Ciutat, a Rivoli i a altres cines, o sigui que hi ha aquestes diverses oportunitats, no? Ara a l'Atlàntida està fresquet en el Rivoli, que se passarà dia 31, i si no, a setembre també, o sigui que hi ha diverses oportunitats. Drama.
To worry when I can be living in a state of anxiety. Let's go. les 6 i gairebé 23 minuts. Conversam en directe amb la cineasta i escriptora, periodista Marga Melià, que demà presenta el seu llibre, aquesta reedició de Suportant el Paradís, amb 20 entrevistes a artistes destacats fetes el 2009-2010 i que ara ella revisita, afegint a cada una d'aquestes converses també un petit text en català, no? Aquesta seria una de les novetats de l'edició nova del llibre.
Sí, exacte, perquè el llibre és la seva primera edició, se va publicar en castellà i en anglès, i ara per primera vegada se publica en català, que ja era hora, que és en realitat l'idioma en el que vàrem fer les entrevistes, no? I estic molt contenta, l'edició és molt xula, i na Maria de Leonard Muntaner i jo vàrem estar pensant quina era la millor manera i vàrem decidir que mantindríem intactes la meva presentació que jo faig de com els vaig conèixer, quina impressió em van donar cara a cara quan els vaig conèixer i els hi vaig fer l'entrevista, després allà l'entrevista, i després el que sí que m'ha afegit enguany és, en aquesta nova edició, és un text que jo he escrit diguéssim, posar al dia el que ha passat en aquests artistes entre 2011, que va ser quan se va publicar la primera edició, i ara. En la majoria d'ells m'he tornat a posar en contacte, o mos han telefonat, o han xerrat, o mos han vist i m'han explicat un poc, a part jo ja anava seguint les seves trajectòries. D'altres, com has dit en el principi, ja no hi són, però sé que va ser d'ells i està molt emocionant i molt emotiu també poder escriure, per exemple, no? Que va ser d'en Agustí Villaronga, que va ser d'en Tòfol Serra, que va ser d'en Toni Catany, després de que mos coneguéssim i fins al dia en què mos van deixar, no?
Idò, sí, bé, un poc, no hi té suport res a veure, però en certa manera mos han recordat també alguna conversa que van mantenir també amb Alberto Anaut del Club Matador, que també va fer aquestes entrevistes tan extenses, gravades també en vídeo, i en el qual, clar, mos va interessar sobretot a part de Miquel Barceló. En aquest sentit, deies, Marga, que per sa pel·lícula t'ha quedat molt de material, deies fins i tot per fer un capítol, no sé si de cadascun. Tal vegada d'aquí uns anys podràs fer una reedició o revisió del material que te quedi, però sí que fa un moment hem escoltat a Clara Ingold amb un dels seus temes de Drama Queen, perquè ella és una d'aquesta fornada més jove, més actual, d'artistes que has inclòs també en el documental. Conta-mos un poc aquesta part més nova.
Sí, en els documents... Clar, jo sempre deia, en el llibre a mi m'hagués encantat poder incloure no a 20, sinó a 50, 60 o 70, perquè hi ha un munt d'artistes meravellosos aquí, escriptors, artistes plàstics, músics, actors, directors, bé, de tot. Però no podia ser, i només hi cabien 20, perquè si no hagués estat una enciclopèdia. Així que després de la pel·lícula, encara és més complicat i tampoc, de fet, no surten els 20, sinó surten uns quants d'ells, com a la meitat o així. En Barcelona, Carme Riera, en Susi Gómez, en Biel Mesquida, uns quants més. I després, cap al final de la pel·lícula, a la qual no només hi ha les entrevistes, sinó també hi ha pues, certes reflexions meves sobre diversos temes en dels quals ells xerren, però jo afegeixo que aquest punt de vista actual i personal meu també. Després, cap al final, me va fer ganes xerrar amb alguns artistes això, pues, més joves per saber quina era la seva visió a dia d'avui, per afegir unes petites coses que en aquell moment era impossible adivinar que passarien, per molt visionaris i lúcids que fossin, que passarien tan ràpid, no? Com el tema de la crisi de l'habitatge, tota aquesta especulació immobiliària tan forta que hi ha ara, no? Aquest tema és com a Airbnb, aquest tema és com a tan d'ara mateix, que sí que m'ha agradat poder conversar breument, perquè ja t'he dit, una hora i mitja és molt poc per xerrar de tots aquests temes tan complexos, però he tingut la sort i el privilegi de que me diguessin una mica com se senten autors com la Clara Ingold, com la Laura Agost, en Sebastià Portell, en Diego Ingold, en Miguel Ec, en Changuito, en Joan Aguiló... Bé, molts i molts autors contemporanis i m'ha parescut que han aportat en Júlia Colom, en Jaume Carrió, bé, molts. Molt breus, però molts, perquè tenia ganes, no?, també de dir, bé, no només allà, diguéssim, tota aquesta generació que està, o diverses generacions que estan retratades, que vaig entrevistar abans, sinó que la cosa també continua a Mallorca i segueix haguent artistes de totes les edats, no?, i seguim seguint un lloc especial ple de creativitat i de cultura.
Idò, demà serà la presentació d'aquesta nova edició del llibre que trobareu publicat per Leonard Muntaner a les 7 a Rata Corner a Palma i després, dia 31, l'estrena del documental Suportant el Paradís, el mateix títol que el llibre, a l'Atlàntida Film Fest i a partir del setembre ja als cinemes. Marga Melià, moltes gràcies. Bé, el poc que han sabut d'aquesta reedició del documental, mos ha encantat. Demà a les 7 mos veureu a Rata Corner i també que vagi molt bé s'estrena del documental, com han dit, per dia 31 de juliol. Encara quedaven avui algunes entrades. Marga Melià, una ferrada, moltes gràcies i enhorabona.
Moltíssimes gràcies, una ferrada.
Una ferrada. I bueno, anem amb Changuito i un dels temes nous. Música d'en Changuito, de fet, demà vendrà també a presentar-nos aquest nou treball que se diu Batax. Fem una petita aturada a les 6 i 31 minuts i tot d'una vos parlam, o parlam amb dramaturgs i també de lectures dramatitzades.
IB3 Ràdio és cultura. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
A Atzena, amb Javier Matesanz.
ja tenim a tots els convidats a l'estudi. Saludem en primer lloc en Javier Matesanz, el productor que sempre mos du tota l'actualitat escènica els dimecres. Com estàs, Javier?
Molt bé, i vosaltres?
Molt bé. Avui, bé, mos dus tres convidats que... A més,
que han vingut tot tres, és un luxe, persona, això.
Ho he de dir.
Fora televisió. És estiu.
A veure, no, idò, aquesta setmana sembla que molt de convidats ho tenen complicat per venir a l'estudi, en la qual cosa vos ho agraïm especialment. Tenim a Ana Maria Garalbe. Com estàs, Maria? Benvinguda.
Molt bé, moltes gràcies.
Ana Maria, bé, totes, molt aviat estrenaran o presentaran també les seves obres en aquestes lectures dramatitzades a la Sala Beckett de Barcelona, en una col·laboració que hi ha també amb el Teatre Principal. Sergi Baus, com estàs? Benvingut.
Gràcies.
I també Josep Ramon Sardà, benvingut també.
Com anem?
I demà en Javier mos ho explicarà.
Bueno, ells tres són els que presentaran, els que participaran en aquest aparador de Nova Dramatúrgia Balear, que és aquest programa, no?, per aquesta iniciativa del Teatre Principal i la Sala Beckett per mostrar les noves obres, noves dramatúrgies d'autors balears. Qui tria exactament les peces? Perquè suposo que n'hi ha un ventall d'autors i obres noves i inèdites de moment, que hi ha com un comitè de la Beckett.
Se'n varen presentar una trentena, m'ho pareix.
Una trentena.
I el Principal va fer una primera selecció i després saber que t'ha acabat entre aquestes... Em pareix que eren 6 o 8 seleccionades, ha triat les 3 que vol fer
selecció. És la primera vegada que se fa aquest aparador?
Sí.
Sí?
De Balears, sí. L'any passat se va fer amb autors del País Valencià.
Ah, i anirà canviant de...
Supos que faran com a cicles.
Anava a demanar-vos si tindria continuïtat balear, però bé, segurament no, anirà canviant.
És que l'any que ve aquestes obres ja se faran en el lliure o en el nacional.
A la Sala Beckett, també.
A la Sala Beckett.
Les vostres, com a mínim, les altres ja... No, però vull dir... No, doncs m'ha sorprès això que havia com a 30, perquè vols anar a demanar sempre n'hi haurà obres de nova creació i tal, però realment viu un molt bon moment la dramatúrgia aquí a les Illes, no?
La dramatúrgia jo crec que viu un molt bon moment a nivell de creació. Una altra cosa és a nivell de visualització. Això seria un altre tema que el Pantura és un meló...
He dit dramatúrgia, una cosa de producció,
per lectura,
producció,
no?
O d'exhibició, i aquí que se comença a embrutar tot això. Però vaja, anem a veure com funciona aquest tema, perquè ho feis dia 15, 16 i 17, per ordre el 15 és qui en... Ja. Comences tu, Sergi, després na Maria, i després hi acaba Per Ramon.
Menau seguits, un dia,
sí,
un dia darrere l'altre.
15, 16, 17, sí. Com funciona el tema? Heu triat vosaltres, vos dirigiu vosaltres mateixos la
no? Crec que en Sergi ets l'únic que se dirigeix, però els altres no.
Bueno, el meu cas va ser... De fet, no és cosa meva en absolut. A mi m'ho van dir, escolta, volen que la dirigisquis tu i que la interpretis tu. Vull dir, per mi ja m'anava bé, perquè som més tot més per jo. Però no va ser cosa...
Tu tot sol, veig aquí una foto amb en Albert Mèlic, sí. No sé si és de la mateixa... De la
sí, és la mateixa... Ja havia fet una lectura d'això amb en Albert Mèlic, però no serà en Albert, perquè jo vaig dir que fos en Albert, però no sé si estava en una altra lectura, bueno, qüestió que al final la fa en Pedro Mas.
En Pedro Mas.
Sí.
La teva peça en concret és per tot allò que ens uneix. Mm-hmm. I, per tant, dirigeixes i interpretes tu mateix. Pues anem passant la sí. pilota. Maria, les llibreteres, de la qual ja vàrem parlar aquí, ja, perquè vares guanyar el Premi Llorenç Mollà. Agnès Jovet, te diries.
Sí.
I interpretes tu?
No, aquesta vegada no. Nosaltres també ja havíem fet una altra lectura. Mm-hmm. I ara, però, el principal m'ho va proposar en Agnès per dirigir, i entre ella i jo hem decidit mantenir dues actrius que ja van formar part de l'altra lectura i jo no actuar en aquesta i deixar pas a Esther López.
Ah, mira que bé.
Així que aquesta ets aquí.
I ben contenta, tu.
Sí. I també nerviosa per veure què surt, ara que no estic en aquest procés des de dins.
Però estiràs present.
Clar, home.
Vale. No, sí, dic jo, si ho deixes córrer ja com a... No, ja... Estrenes tantes coses que ja no, tampoc no pots estar present a tot.
Ja se me'n va, no? Que va, que va.
Pep, Sergi Belbel. Per això lo del TNC i el mercat de les flors i ja...
No. Jo, la veritat és que estic contentíssim, perquè en el meu cas és la primera vegada que sentiré aquest test, perquè no se n'ha fet encara cap lectura, ni... I només s'ha llegit en privat, vull dir, no s'ha fet tan sols cap lectura entre amics.
La segona línia.
La segona línia, que és el test que va guanyar el Premi Àngel Guimerà. I jo ja l'havia passat en Sergi Belbel, perquè, clar, vaig anar passant a directors per veure si els interessava i això. En Sergi li havia agradat molt el test i crec que va ser ell que se va proposar a ser aquest per dirigir-lo.
I qui ho interpreta? Qui ho digués?
També és un repartiment de luxe, perquè hi ha en Miquel Gelabert, una llegenda... Després hi ha en Gisco Segura, sí, que ja havia fet l'arquitecte de... Sí. I després... el personatge femení és Nalba Brunet, que també és una actriu que jo m'encanta i és que me feia ganes fer alguna cosa també amb ella, i en David Mercè, que aquesta va ser una proposta d'en Sergi Albert. Jo no el coneixia, bueno, el coneixia d'haver-lo vist per televisió, sí, a Polònia i tot això, i però em va dir, sí, en teatre és un actor molt fiable, i al final ha estat un repartiment
a més que les entrades per veure aquesta proposta d'en Josep Ramon estan argotades, són gratuïtes, sí, i només s'han de descarregar les invitacions i
han hagut de tancar el llibre per falta de públic,
a veure, s'ha de dir que les lectures no se fan a una de les sales grans de Sabeca, sinó que se fan a sales d'assatge, és un aforament reduït.
Ara te faré una pregunta, espero que no te destripin. Bueno, espera, jo te la faig. Perquè sé que ets un cinèfil, a més. Jo m'he llegit de que va, la segona línia.
Sí?
A tu te va agradar molt El Resplandor, eh? L'Hotel Overlook.
Mira, fixa't.
Sí o no?
Bueno, sí, és una gran pel·lícula, El Resplandor.
No, però té que veure amb això, no?
No té res de veure.
Vale.
Però és que m'està passant, amb aquest tema, m'està passant que la gent que la llegeix, cadascú m'aixerra de referències, que jo dius...
Que no són les teves, però sí que coincideixen. Exacte. Ah, doncs això enriqueix moltíssim, això, no?
Sí, és a dir, jo el que veig és que jo hi vaig ficar una mescla d'influències, però que encara n'hi ha més, des del qual jo no en som conscients, saps? I la gent, quan m'ho diu, diu, ostres, sí, clar, això jo ho he vist i segurament m'ha influït, però no d'una manera conscient.
No, és que jo anava llegint i me venia al cap, i de cop, quasi al final, diu, a l'interior d'aquest enigmàtic i fantasmagòric gran, i dic, hòstia, aquí ja hi som. Qui és en Jack Nicholson?
No. El que és cert és que jo ja feia molt d'anys que tenia ganes d'escriure una cosa que passàs a un lloc turístic a Mallorca en hivern. Perquè sempre ho he trobat un lloc fascinant. Igual que un aeroport tancat, saps? És a dir, són d'aquells no llocs que dius, aquí, si hi fiques un personatge, es pot passar qualque cosa interessant, saps? I al final vas trobar aquesta idea per fer-ho, i sí, finalment, és això, és un conte, de fet, és un conte meravellós, és un conte fantàstic, que encara que sembli que la temàtica és realista, se'n va cap al gènere fantàstic.
Cap al fantàstic.
Sí. Per això dic que hi ha influències molt diverses.
No és molt habitual, dins el teatre no és del més habitual, del fantàstic.
No. Jo... D'entrada, si he de donar una referència, pensava en La dimensió desconeguda. Carai, o una cosa així.
No te poses per res, tu, eh?
No, sí, és que, a veure, jo darrerament intent no repetir-me i escriure coses que jo no he escrit i que no he vist, també. I és veritat que en teatre jo de vegades penso, no sé si vosaltres esteu d'acord, que de vegades molt limitant molt una sèrie de temes, d'alguna manera som una mica endogànics en quant a els temes. Tu vas a veure obres de teatre i veus que... és molt habitual veure això, un grup d'amics que se reuneixen per sopar, saps? Coses, temes i ambients que se repeteixen molt.
En Kenneth Branagh va fer molt de mal amb els amics, sí, de Pintetus. Però... continua amb el cinema.
La cosa és això, que hi ha moltes més possibilitats que de coses que podem fer en teatre.
Evidentment, com a, per exemple, per tot allò que ens uneix, que és... De què va? Explica'ns una miqueta, aquest, perquè tu també fiques els peus en un baciot, no?
Sí, ja m'agrada. Sí, empenyo un poc els límits, no? Però no, són dos polítics d'un partit X de dretes que estan a prop d'unes eleccions i han de fer un pla malèfic, o sigui, malèfic no, perdó, un pla per aconseguir que aquestes enquestes pugin un poc. Estan a punt d'aconseguir-ho, però encara els hi falta el darrer punt.
Si hi ha unes eleccions, l'argument és guanyar sí o sí.
Exacte.
Alguna cosa està passant.
Algo ha de passar.
Alguna cosa està passant.
Sí.
I són dos personatges, eh?
Són dos personatges, sí. Això està... el vaig fer per el torneig de dramatúrgia de Girona, de la temporada alta, i bé, és això.
Escrivies amb cara i ulls, els personatges tenien cara i ulls, tot i que no ho diguis, no?
No,
me banyo o no.
No, que va, en absolut, no.
Bueno, i Maria sí que va escriure sobre dues dones, dos personatges, dues llibreteres.
Correcte.
Reals.
Reals, sí, sí.
I apassionants, que jo no coneixia fins que fa uns mesos me'l vas presentar aquí.
Quina il·lusió, Ida.
Conta'ns qui eren. Eren, bueno, les
gerents. Nesir Jevich i n'Adrien Monnier. Efectivament, és una història real, és històrica, documental, sobre. I perquè les vaig descobrir i vaig veure com aquesta gran necessitat de que la gent les conegués, perquè la Sílvia Beach va ser la que va publicar l'Ulisses de Jane Joyce. Ah. I és com, no existiria tot el que va crear Joyce, sí, si no fos per aquesta dona que ha quedat oblidada. I a més van ser dues dones increïbles. Anys 20, París, dues llibreries, una davant l'altra, i se van ajudar, encoratjar, i a més van ser parella sentimental, elles dues, i van crear allà un refugi artístic.
L'obra estava escrita, tu l'has agafada tu.
Clar, i a més, és que període entre guerres mundials, Hemingway allà ficat, tenia tots els elements, jo només vaig... Cercar, llegir molt, anar a París a entrevistar persones i al final va sortir la llibretera.
I modestament guanyar el Llorenç Mollà.
Va ser una conseqüència preciosa.
Això és una cosa que fa qualsevol, també. Les tres obres estan premiades? La teva, vas participar...
Sí, no, vaig arribar a la final, però no vas guanyar. No.
Ets l'únic que no guanya.
Sí, no.
Jo també he perdut el torn de dramaturgia. A més, més Mary Kay, perquè vas perdre. És d'aquí a la semifinal.
Escolta-ho. En Rafael Gallego també va perdre la final. Sí. O sigui, que ja dignifica els que no passen.
Exacte.
I en Miquel Mas també, que ara estava on fire, també en el segon dramaturgia, també va caure la primera.
Sí, també. Clar, la darrera que va fer, que estaves tu, era una ampliació...
Bachata
era una ampliació de la que ell va presentar.
Sí,
que
jo no ho sabia, o sigui, perquè jo no la vaig veure en aquest torn de dramaturgia, sí. No la vaig veure me vaig entrar després.
Sí.
Jo no he participat a cap torneig i m'agradaria.
Aquí... Llança.
Toni Gomila, que estàs escoltant.
No he guanyat ni perdut. Passaràs, perquè... Quants en duen ja?
Més de 30, d'on?
Crec que són 15 edicions.
15 edicions. Multiplica per 4.
Mare meva.
Sí, sí.
Són més de 60 dramaturgs, o sigui que... Després parlem amb Antoni, nosaltres tenim bo. Escolta, i que, per exemple, des de dramatúria se van muntant, com a bachata, com a tal. La sala Beckett té qualque compromís, qualque història, o vos ajuda a parlar amb productors...
De moment, el compromís és que produeixen les obres, és a dir, les paguen entre saber que tingui l'estat principal de Palma. Clar, jo vull pensar que això podrà servir com un aparador per mostrar els textos a gent de Barcelona. I d'aquí pregunto si alguna cosa. És cert que darrerament a Barcelona cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Quasi diria més d'autors que de companyies. És a dir, sí, ara és habitual que tant a Sabeque com en Estan Tarantana... Hi ha un cert teatre que ja com que fan confiança a la dramaturgia de les Balears. Bueno, en Sergi va anar en Paradís a saber aquest, que va ser un èxit també allà. O sigui que...
Sí, i maleïdes.
I maleïdes. Vull dir que jo crec que s'ha generat un cert clima de confiança.
Un camí, ja.
Sí, exacte. Sí. És veritat que, clar, és difícil que encara entrar en els grans teatres o grans produccions, però bé, a poc.
Abans els havies de fer mirar cap aquí i ara ja ells miren, són ells que venen i cerquen valors dramaturgis per aquí, no?
Sí, i de fet... A veure, el problema és que les grans produccions també necessiten com que hi hagi... gent de darrere com a estat principal de Palma, això, però aquesta temporada que ve haurà en Miquel Mas en una producció en el Lliure, haurà na Marta Barceló en una producció en el TNC. Clar, això, si mos feim enrere fa 10 anys era una cosa com impensable. I hi hagués autors...
Sempre s'ha cercat alguna manera d'exportar, no? El que feim aquí a tots els nivells culturals. Aquest seria un bon camí, no? Una bona manera.
Jo penso que sí, i s'hauria d'incrementar, perquè per exemple, això comença a passar en Barcelona, però, per exemple, mira, ahir parlàvem amb en Sergi, en València no passa. I és una llàstima, perquè València està fent... Hi ha moltíssima gent escrivint i coses molt interessants, i no els coneixem, ni ells no els coneixen a nosaltres, tampoc.
I entre illes se fa, això sí, no? Hi ha més col·laboració entre els teatres principals.
Bé, sobretot una mica en Menorca.
Sí.
En Eivissa no gaire.
Eivissa és una altra cosa.
És una altra... Sí, però... a mi
més... I en Menorca, no? Jo diria que més en Ciutadella que en Mahó. Sí. És a dir, és que... No, les coses com són, eh? Suposo que perquè hi ha una col·laboració estreta entre el principal de Palma i Ciutadella, i això vol dir que moltes coproduccions del principal o moltes coses relacionades van cap allà, però en canvi no és tan fàcil. Jo crec que darrerament això mos ho sabrà dir en Matei Sanz, que no hi ha tant de bolos com hi havia fa uns anys.
Bueno,
i això implica que no hi ha tanta circulació.
O sea, a veure, és que una cosa és que és vera que van baixant, bueno, perquè això és una mica cíclic i els ajuntaments de cop, com jo crec que mos estem acostant d'alguna manera a eleccions, a no sé què, i comencen a redistribuir partides i la cultura no sol ser la que més votos dona, però és vera que han baixat bastant. Ara, que això de la circulació entre illes no ha funcionat mai. I aconseguir un bolo a Eivissa o un bolo a Menorca i tal, aconsegueixes un després de molta feina i coses així, però...
Bueno, hi va haver dos anys que va funcionar un circuit que se deia Talentí, que el va muntar des de l'IAB, no sé qui i tal.
Ramon...
I que després va desaparèixer.
I per què una cosa que costa tant de treure va sortir i tal, i després cau com una...
Són aquestes mancances estructurals que tenim a Balears, que deuen ser l'única comunitat autònoma que no té un circuit autonòmic com toca.
Efectivament.
L'única de tot Espanya.
I se van inventar aquella... que és un lema molt guapo, però que deies, però i qui s'ho ha inventat? Perquè no està basat en allò de quatre illes, un país, cap frontera. Era un cachondeo, aquest eslògan. I sona molt bé, està molt ben parit per un publicista.
Des del moment
perquè
que
no li havien dit que no se sustentava res.
No hi ha un pont aeri entre Eivissa i Menorca. Començant per aquí.
Mira, això jo és una cosa personal, però us ho dic. Jo vaig anar a Menorca per primera... Jo som eivissenc. Vaig anar a Menorca per primera vegada en 18 anys perquè me vaig mullar, perquè en 16 me vaig mudar a Mallorca.
Jo
no havia estat mai, i els meus amics no havien anat en la punyetera vida a Menorca, perquè havies de dormir a Mallorca per anar-te. Te vas dos dies a Menorca i coneixes una altra illa d'aquí, però si eres una altra, havies de dormir a Mallorca.
Sí.
Això estic parlant de fa 40 anys també, perquè jo tal, però...
Sí, però no ha canviat gaire.
No ha canviat gaire.
Ara mateix també has de passar per Mallorca, no?
Sí. Salto el dia per Sant Joan i se va fer un vol directe i Eivissa Ciutadella. Eivissa Mamó.
Uau.
Ja m'he dit. Bueno, i tot això de la infraestructura i de que hi hagi un programa i tal, venia la pregunta inicial meva de dir... Això entre el principal i la Beckett està molt bé que ho muntin, però faltaria el millor que després se comprometessin una mica, perquè ells tenen el nom de la institució, a cercar els inversors, a lo millor, o els productors que puguin muntar aquesta... Perquè seria la passa, està molt bé mostrar-ho, però tu has dit, són sales d'assaig, són 25 persones que si dones en esclau i hi ha la persona adequada, millor te surt una producció i...
Però això no m'ho has de demanar a nosaltres, això de convidar unes altres persones del programa.
Altres persones i fer-li aquesta mateixa pregunta.
Jo m'ho demanava si sabíeu si això seria. Me deies que no, ja li demanarem aquí per tot. Però bueno, veig que no, que aquest compromís no. Simplement tot has de muntar tu. Tu, Pep, tot has muntat molt bé, està tot venut i en sèrie, jo no he fet res, Dina Maria.
Jo no he fet res. És cert que ja havia xerrat amb la Beckett sobre aquesta obra abans i estava la Beckett interessada en aquesta obra. Però d'aquí a fer la producció no ho sé.
I després la possibilitat, que potser està previst de fer-ho venir cap aquí després, el mateix. Aquestes...
Home, estaria bé, no mos ho han dit.
Dius de fer aquestes mateixes lectures aquí.
Exactament el mateix, X temps després a la sala petita del principal, dic jo.
Se podria fer, el que passa és que clar, jo crec que un criteri de saber que de sort de muntar-la ha estat intentar agafar actors que estiguin a Barcelona. Però no, supos que per no pagar viatges i tal.
Però en el seu cas,
En el seu cas de Sergi, sí. Però en Sergi, clar, ja, també ja l'ha fet, ja...
Sí. No, de veritat és que no sé quin ha estat el criteri de per què s'ha triat d'una manera o d'una altra. O sigui, no ho sé.
L'ideal seria que se poguessin muntar. Que, vull dir, que això fos una manera de... Jo trobo que les lectures són interessantíssimes per un autor, perquè és la manera com comproves si estàs funciona. És a dir, veus per primera vegada com respires públic en so test. Lo ideal és que després la següent passa ja sigui produir-la.
Vosaltres com funcionareu? Ara veureu com ho fan dirigits per uns altres, llevat del teu cas i tal, i com respirarà el públic, tot i que sigui aquest públic. Després d'això, no està tot cuit. Vull dir que potser dius, ostres, això no me funcionava, això tal. També l'utilitzeu per això vosaltres mateixos. Potser encara després fareu retoques i tal abans de cercar una sortida.
Sí, evidentment, o sigui, ho xerràvem abans. Una lectura és meravellosa justament per poder testar aquests textos i poder veure el que funciona, el que no funciona, si se fa llarg o no se fa llarg o el que sigui. És a dir, justament jo crec que és aquesta la finalitat d'una lectura. Evidentment que ho pugui veure qualcú que sigui important, però també per tu, per veure si allò funciona o no.
Sí. També hi ha autors que... una vegada que tenen el test escrit i tancat, ja no el toquen. Jo crec que els autors que també dirigim no solen ser d'aquests. Vull dir, jo retoqui i que enviï coses d'estès fins al darrer moment.
Fins al dia de l'estrena.
Sí. Exacte, anava a dir durant els assajos. Clar, clar.
Bueno, i quan no som nosaltres que dirigim, també deixam que la cosa...
Evolucioni
cap on...
Anem a recordar, perquè se'm acaba... Sereu públic els uns dels altres? Vos quedeu allà, els 15, 16, 17?
Jo no, jo només que un vespre m'entorn. O sigui, me sap greu, però... No.
Però per què m'importen els altres?
m'importa jo. No, és que no puc,
Bueno, recordem que estem amb en Sergi Baos, per Ramon Cerdà, Maria Garalbe, que són els tres dramaturgs mallorquins que participen en aquest aparador de nova dramatúrgia balear a la Sala Beckett, a l'obrador d'estiu de la Sala Beckett. Entre la Beckett, organitzat entre la Beckett i el Teatre Principal de Palma. Molta merda.
Gràcies.
Alguns ja és reestrenar quasi això, però bueno, que vagi molt bé i sobretot que acabi en un espectacle que puguem veure. Tot tres heu estrenat enguany, no? Una cosa o l'altra,
sí,
tal.
Sí.
Jo com a actor.
Jo l'arquitecte va ser novembre del 25.
Bueno, aquesta temporada.
Però, bueno, aquesta temporada.
L'arquitecte ja és de l'any passat.
Ja és de l'any passat, sí.
Bueno, però és d'aquesta temporada.
Sí.
Ah, clar,
sí,
clar. És d'aquesta temporada. M'havia romput, ara. No. Te promet que el meu cap de...
No.
Vale, va ser aquesta novembre. Temporada. Clar. Bueno, i de l'any que ve teniu que estrenar aquesta
sèrie.
Ja està.
Sí, mira, sí.
Més fàcil mai. Moltíssimes gràcies per haver vingut. I, a més, per haver vingut a l'estudi, perquè, com dèiem, ara... Es veu que, mira, tot s'espenya a l'estiu.
Això és perquè som pobres. Si tenien pasta, estiríem viatjant pel món.
A la caseta de la mà, de la platja, o vés a ser brobon.
Sí, des del vaixell.
Funcionen millor les converses així que quedaran xapats per telèfon, per això insistim tant. Moltíssimes gràcies a tots tres, a molta merda, i ja, mira, ja vos demanarem en tornar. Què tal ha anat, i estaria molt bé que trigàsseu una miqueta en tornar, perquè vos quedeu per allà fent ja muntatge d'aquests.
Ja quedau,
no tornau.
Moltíssimes gràcies i fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Que bé, idò, enhorabona a tots tres per aquesta expansió a Barcelona, que segurament vos durà també molt de contactes. Com han dit, Sergio Baos presenta tot allò, per tot allò que ens uneix, just d'aquí una setmana. Això serà dimecres que ve.
Sí.
Just en una setmana, l'endemà, Anna Maria Garalbe farà les llibreteres, participa, sí. I el tercer serà en Josep Ramon Cerdà, que acabarà dia 17 de juliol amb aquesta lectura que a més dirigirà Sergi Belbel. Moltes gràcies a totes, en Javier Mate Sanz també, la setmana que ve més teatre, més teatre. Actualitat escènica. Fem una petita aturada i tot d'una tornem amb més coses abans que siguin les 7.
IB3 Ràdio és història. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir la senalla amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Ja som aquí, ja hem arribat.
Com esteu? Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
És el moment de posar els punts sobre ses is.
De fluència.
El paraigua en sabates.
És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plau, ningú pensa en ses sabates.
Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
Idò, què fem? Recomanam.
Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Això ho ha fet un professional.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs... i amb tu.
Els vespres blaus d'estiu aniré pels camins, espicosat pels plats, penjant l'herba menuda. Som-hi d'on tindré la frescor als peus. Deixaré que el vent banyi la meva testa nua. No enronaré ni pensaré pas en res, però un amor immens em sortirà de come.
peus. Deixaré que t'embanyi la meva testa nua. No et donaré ni pensaré pas en res. Però un amor immens em sortirà de
I per acabar avui, escoltam un tema dels resplendents escorpins platejats amb Toni Cobretti, amb Clara Ingold, que han estat també protagonistes, en certa manera, de la primera part del programa. Na Clara Ingold és també una de les artistes que surten en aquest documental de Suportant al Paradís de Marga Melià. I és també un dels temes publicats per Espora, que van formar part del documental que recordava un poc tota la moguda mallorquina de Palma, Signes a l'Arena, un documental de la Perifèrica i també d'en Pinxo. Acabam amb aquesta cançó avui aquí, però demà tornarem a partir de les 7, que deu ara ens informatiu vespre. Adeu, fins demà.